Ara feia temps que no sentíem aquesta sintonia. Amb la banda sonora de Joc de Trons, de Juego de Tronos, arrenquem un nou espai del Dau Ferrat. I avui, per parlar d'un tema que és que amb aquestes dates no podia ser millor, perquè arriba el Nadal i arriba moment doncs, de passar més temps a casa, perquè agafem vacances, molts, alguns, els que poden, la canalla té festa, per tant és moment també d'estar a casa, però fa fred, no fa massa temps ganes de sortir fora. I què fem quan estem a casa? Doncs moltes vegades acabem enganxant-nos a les pantalles, no? A la televisió, als jocs. Doncs Dau Ferrat, ja ho saben, aquesta associació sitgetana que gira, que es mou entorn al món del joc de taula, ens proposa avui tot de jocs per jugar, per passar l'estona aquests Nadals. I qui ens ho proposa? Doncs Marta Morales i Nacho Benazet. Hola, què tal? Benvinguts.
Hola.
Veniu a parlar d'això, jocs per jugar aquest Nadal.
Sí.
Que són moments d'estar més a casa, no? Perquè sobretot a les tardes, no? Potser al matí amb el sol com que surts més, però a la tarda a la que s'amaga el sol i et quedes a casa i dius, i ara què faig amb tota la tarda per davant? Què faig? Anem a passar una estona de joc. Per on comencem?
Bueno, venim a parlar d'un tipus de jocs per jugar amb amics, amb família, que generalment se'ls diu party games, que té una definició que en el món del joc és una definició que són jocs que fomenten la interacció social, generalment tenen preparacions fàcils i regles simples i solen admetre gran número de jugadors i una durada molt curta, que és la gràcia d'aquest tipus de jocs, que no t'has d'entaular tota la tarda.
D'acord.
Per jugar, pots jugar una partida a mitja hora, que pots repetir i normalment passa, però amb mitja horeta, un quart d'hora, 20 minuts, ja has jugat. I
d'acord.
Això és la gràcia que tenen aquest tipus de jocs.
Per quan tens, perquè hi ha sobretaules, no? Que acabes a dinar i dius, i ara què fem?
Exacte, doncs aquests jocs es preparen ràpid, s'expliquen igualment ràpid i es juguen també molt ràpid.
Doncs per fer party games a casa, aquesta és la proposta de Dau Ferrat ara junts en aquests vols de Nadal, per quin joc comencem?
Doncs mira, Carol, el que hem fet ha estat mirar d'intentar catalogar-los una mica en funció de la temàtica o el que procuren ensenyar-nos, no?
Perfecte.
I una de les primeres categories del que us parlarem seran de jocs que tracten d'endevinar alguna cosa. I en aquesta categoria, un dels primers jocs dels que us suggerim és el Time's Up. És un joc que ja té bastant de temps, que juguen equips de dos o més jugadors, i en el torn del teu equip hi ha un líder que per mitjà de mímica o de paraules el que ha de procurar és que el seu equip endevinin quants més personatges que van apareixent de la baralla, doncs millor.
D'acord.
I s'han editat moltes versions d'aquest joc, ja de familiar, per nens, de personatges d'una temàtica concreta, i és un joc que funciona molt bé per aquest tipus de públic.
Va, d'acord, per tant, un joc de mímica, que és...
I de paraules, és a dir, es tracta d'adivinar un personatge a través de la mímica, les paraules, com puguis, sense dir la paraula o el personatge concret, exactament.
D'acord, Time's Up, quin més?
Mira, seguim pel Código Secreto, que també és un joc d'endevinar. En aquest joc hi ha una variable respecte al Time's Up, consideréssim que són dos equips que sí que el joc diu que com a molt 8 o 10 jugadors, però es pot jugar fins a infinit, ho pots fer dos equips de 20 persones, si vols.
D'acord.
No seria molt... Però és així, llavors hi ha un responsable de cada equip que ha d'intentar que el seu equip averigui unes paraules. Tu, en el taulell es posen 25 paraules.
D'acord.
Per 5 per 5. I tu has d'intentar que endevinin unes quantes, que t'ho marca també una targeteta, intentant que no diguin la paraula bomba, que hi ha una paraula bomba. Llavors, la gràcia d'aquest joc és que aquesta persona, dient una paraula, intenti que tapin no una, sinó diverses, perquè així ho farà més ràpid que l'equip contrari.
D'acord.
I és el Código Secreto té la versió paraules i té la versió imatges.
D'acord.
I té la versió duo. Que hem jugat al duo, però no sé si funciona molt bé, però aquest funciona molt i molt bé.
Per tant, un joc que també d'alguna manera activa l'habilitat del llenguatge, no?
Clar.
Moltíssim.
És a dir, has de buscar la paraula adequada...
Que lligui amb diverses, perquè clar, et poden sortir paraules que en un principi no tenen res a veure i tu, la gràcia és que tu els hi trobes una connexió que has d'intentar que el teu equip també la trobi, perquè si no acabaran tapant una altra.
D'acord.
I fins i tot la gràcia de narrador és que a vegades tu veus una associació, la dius, i quan la rep el teu equip en veuen moltes més semblants aquelles i tu et trenques allà dient no, això no.
No és això el que jo volia dir, no? Aquest tipus de jocs que són equip contra equip també, que acostumen a ser molt ràpids, no? Que tenen, són molt àgils, es donen molt en, o sigui, els visualitzem molt en aquesta imatge de sobretaula, en família, no? Moltes edats, entenc que aquí pot jugar a diverses edats.
Aquesta és la gràcia, que pot jugar amb nens petits i amb paraules que potser són més complicades, però si el nen petit no és el narrador, aconseguíssim, doncs l'equip en si mateix pot anar parlant i el nen... Nosaltres hem jugat molts i amb nens petits i entren molt i molt bé els nens al joc.
És aquella imatge que acabem tots cridant, eh? Que és aquell, no? Sí. Aquell altre,
sí.
No? Aquella imatge.
Aquesta.
Jocs d'endevinar. Hi ha algun més d'aquesta categoria?
Sí, després tenim un altre que en comptes de ser per equips és cooperatiu.
D'acord.
Que és el Just One. Vale? Aquest joc és de 3 a 7 jugadors i és un joc també d'endevinar paraules, però en aquest joc el que fas és, tens 13 cartes, porta moltes, eh? 13 cartes, que cada carta porta 5 paraules diferents, o sigui que les variables de jugar són infinites, i tu com a jugador agafes una d'elles, tu no la mires, la veu la resta del teu equip i ells han d'escriure una paraula perquè tu puguis endevinar la teva.
La paraula amagada.
Clar, la gràcia que hi ha és que entre ells, mentre escriuen, no s'estan veient, i en el moment que se l'ensenyen, la resta de l'equip, si hi ha una paraula que està repetida, aquella no juga.
Ah.
Llavors et pots trobar que, que pots tenir 5 companys i de cop i volta 3 han posat la mateixa paraula i només tens 2 pistes. Està molt bé perquè també passa igual, o sigui, per tu una paraula és una cosa i per l'altra és clar, veus i dius no, i tu penses, com no ho pots veure? I que no. És molt divertit. I aquí no es guanya o es perd, simplement que de les 13, el joc et diu que si aconsegueixes 7 o 8 o més, està bé, i si no, torna a començar.
D'acord, per tant, de nou, l'habilitat del llenguatge també, la voluntat de buscar sinònims o de relacionar paraules i conceptes entre si, no?
Clar.
També per totes les edats?
Aquest és per totes les edats. La caixa diu a partir de 8, però és cert que si tu jugues amb nens més petits i quan surt una paraula tu veus que no, doncs pues, esculls una altra.
D'acord.
Ho pots adaptar una mica perquè ells juguin.
Abaixes una mica el nivell.
Clar, baixes una mica el nivell perquè és veritat que ells al final et posaran una paraula molt semblant a la... Però bueno, s'ho poden passar molt bé al seu...
A més, aquest no és competitiu, és cooperatiu.
Clar,
per tant, aquí, al nivell competitiu, rebaixem-lo, que els pares de vegades passa això, sí. Que arribem, que comences, dius, bueno, jugarem la canalla, sí. Tranquil, no sé què, després quan la canalla comença a saber jugar, llavors et pica, i llavors els pares s'acaben picant més que els fills, no? Que també passa això.
Afegir, Carola, el que digues. La Marta fins ara, que aquest ha estat el joc guanyador de l'Espiel de Jars, és a dir, que ha estat declarat el millor joc d'aquest any.
D'acord, doncs,
Just
One, eh? Poden apuntar, prendre nota, que és una molt bona opció per passar doncs, una bona tarda a aquestes vacances de Nadal. Per on seguim?
Seguim jocs d'endevina, però ara en aquest cas seran competitius. És a dir, lluitem per guanyar nosaltres i només nosaltres.
D'acord, vinga, va, anem a...
I parlem del Pictomania, que ve a superar una mica el que tots coneixem, que era el Pictionari de tota la vida.
El de la nostra generació, no?
Doncs aquí, aquest joc és de 3 a 6 jugadors, i per què diem una mica que ha superat el Pictionari? Perquè el Pictionari, en el seu moment, el que sabia dibuixar millor, diguéssim, que partíem un cert avantatge.
Sí.
Doncs aquí juguem un doble rol, és a dir, per una banda nosaltres i tots a la vegada dibuixem i a la vegada hem de esdevinar què estan dibuixant els altres.
D'acord.
I a més el joc premia aquell que acaba abans.
Uh-huh.
Per tant, quan acabes immediatament robes uns punts de bonificació, però a la vegada també si has estat el primer en esbrinar què estaven doncs, dibuixant els altres, també guanyes punts.
D'acord, per tant no es tracta només de fer un dibuix i que els altres endevinin, sinó que tu també has d'endevinar l'hora que dibuixes.
Per tant, si no és molt bo dibuixant, però ets capaç d'esbrinar què estan dibuixant els altres i ho fas a més ràpid, doncs també tens aquests punts.
Com el Pictionari, com a mínim abans sempre passava que de vegades no es tractava tant de dibuixar bé, sinó com de saber dibuixar o fer aquella línia, no? Aquell gargot que identifiqués bé
la paraula
sí. No? Que de vegades no es tractava de fer, jo què sé, sí. un gran dibuix, molt artístic, sinó posaves aquell element que clarament s'identificava amb aquella paraula i llavors aquella persona era la més ràpida.
I en aquest sentit també, com que són 4 rondes, doncs es limita també la durada, que també crec que és un valor
afegit. Pictomania.
Pictomania, sí.
Pictomania, és com aquesta versió, diguéssim, superada, del Pictionari que coneixíem tots. Què més, Marta o Nacho?
Sí, ara anem amb l'últim joc d'endevinar com siguéssim, que també és individual, que és el Dixit,
sí?
Que aquest ja comença a ser un clàssic. O sigui, no és els clàssics de tota la vida, però sí que és un joc que està entrant en moltes cases, el pots trobar a tot arreu, és un joc molt maco, i és un joc, en comptes de paraules en si, juguem amb imatges. Uh-huh. Vale? Hi ha la versió, hi ha diverses, moltes versions del Dixit, però la Odyssey és una que poden arribar a jugar 12 jugadors.
D'acord.
Que està molt divertit.
Per tant, si teniu allò que molta gent a casa, el podeu treure.
El Dixit contra més gent, més divertit, perquè acabes, bueno, se'n van les idees. Llavors, el Dixit consta que tots tenim unes cartes amb unes il·lustracions que són precioses, la veritat, i el contacontes en aquell moment, cada vegada serà un, agafa una d'elles i diu una paraula que a ell la carta l'identifica amb aquella paraula. Uh-huh. És cert que els dibuixos hi han coses molt petites dibuixades que de vegades diu, però com pot ser? Dius, hola, sí, hi havia això.
Que hi ha molts detalls, no?
Clar, llavors, el contacontes diu la paraula, amaga la seva carta i la resta de les cartes que té escull una que creu que també té a veure amb aquella paraula.
D'acord.
Les barregem totes i es posen a panxamunt totes les cartes i la resta ha d'intentar endevinar quina és la del contacontes.
A través de la paraula que...
A través de la paraula que ella ha dit.
Que ella ha dit.
Llavors, clar, què passa? Pues que hi ha gent que ho endevina, hi ha cartes que fan dubtar, llavors si tu aconsegueixes que la teva carta hagi fet dubtar un altre jugador, puntues,
d'acord.
I aquí, a mesura que hi ha un guanyador al final. És molt, és, la veritat és que és molt maco, amb nens és molt fàcil de jugar,
clar.
Més que les paraules, potser.
Clar, perquè clar, al final no has de pensar tant en aquesta part de vocabulari, no?
Simplement el que et suggereix la imatge de l'il·lustració i ja està.
Mm. Clar, aquí també el curiós és veure què suggereix a cadascuna imatge. En una mateixa imatge, com me'n suggereix coses diferents a cada persona, no?
I com que hi ha un munt d'expansions de noves
de
imatges, doncs no s'acaba mai.
És infinit. Sí,
Dixit.
Sí. Dixit.
Doncs vinga, un altre nom d'un altre joc d'aquests d'endevinar, ja de caire competitiu, eh?
I ara passem a una altra categoria diferent, que són jocs de rols ocults.
D'acord.
Aquí hem d'esbrinar, diguéssim, qui té un rol o els d'un determinat rol han d'aconseguir un determinat objectiu.
Uh-huh.
I del primer que us en parlarem és la Resistència Avalon. Aquest és un joc per 5 a 10 jugadors i que, a diferència del que després us parlarà la Marta, no necessita de narrador i, a més, els jugadors tampoc no queden eliminats al llarg de la partida.
D'acord.
Ens situem a l'època del rei Artur i en una primera fase de l'acció dels equips i posterior d'anar a una missió a aconseguir l'èxit o fracàs d'aquella missió. I llavors, els cavallers de la taula rodona, el que han de procurar és que aquesta missió siguin exitoses, mentre que els seguidors de Mordred han d'intentar que
fracassin.
Hi ha un personatge, Merlí, que sap qui són aquests dolents, però a la vegada els dolents, malgrat que hagin perdut la missió i hagin guanyat els cavallers de la taula rodona, s'identifiquen qui és Merlí, l'assassí el mata i guanyen ells.
D'acord. Uh-huh. Per tant, d'aquests personatges en els que d'alguna manera hem de recrear, no?, un personatge que ens ofereix una carta, el joc en aquest
cas, Avalon. I intentar dissimular quin és el rol que realment tens.
Clar, que aquesta és la dificultat també, no? Uh-huh. Moltes vegades amagar aquella carta que se t'ha sigut assignada i intentar esbrinar els altres. Marta, per on seguim?
Seguim per un altre joc de rols ocults, que també s'està convertint en molt típic, que és els Homes Llop. Realment es diu Hombres Lobo de Castro Negro, però bueno, Homes Llop. I aquí sí que hi ha una versió que és de 8 a... Mínim sí que són 8. Aquí sí que menys de 8 no es pot jugar.
Per tant, té que haver gent, eh?
Té que haver gent. Aquest és per quan tens molta gent a casa o surts de cap de setmana o el que sigui. Hi ha una versió que és fins a 18 jugadors, però hi ha una que, perquè van sortir diverses versions,
sí,
que han fet com best of del joc i porta fins a 28. O sigui, pots trobar una
d'acord,
gran partida.
D'acord.
En aquest cas sí que es necessita un narrador, que és el que portarà la partida, i la gràcia és que aquest narrador teatralitzi una mica el joc, perquè si no, si és ara tanqueu els ulls, ara obriu, és molt, molt sec, has de posar-li una mica de
ganes,
de
no?
Ganes.
D'il·lusió, no?
Llavors, representa que som un poble petit, amb uns vilatans, i cada nit venen els homes llop i van matant vilatans. Quan el poble es desperta, saben qui és la persona que ha mort, per tant sí que anem eliminant jugadors, i ha d'haver com un debat i escollir qui pensen que és l'home llop, i aquesta persona la mata al poble, i de vegades és l'home llop,
de vegades
t'has carrat un vilatà. Llavors sí que és cert que vas matant la gent, o sigui, et vas quedant fora del joc, però és tan divertit estar allà sentat i veure, perquè en el moment que tu mors, com siguéssim, ja no tanques els ulls.
D'acord.
I llavors veus qui és l'home llop que t'ha matat, llavors entra, és molt divertit. És simplement això, el narrador fa que tot el poble tanqui els ulls perquè arriba la nit i va cridant els personatges especials un per un. obren els ulls, fan la seva acció, tanquen els ulls.
Entenc que per fer de narrador en aquest joc has de conèixer una mica el joc, no? És a dir, començar de zero amb algú que no conegui el joc costaria una mica, no?
T'has d'aprendre com a mínim els personatges què fan, perquè si, clar, ha de ser molt, ha de ser fluid, perquè si vas parant mirant, ai, què feia la bruixa, ai, que no sé què,
i la seqüència, ja no té gràcia. La seqüència en la que intervenen també és molt important.
Sí, la seqüència en què van obrint els ulls, i ho has de fer una mica ràpid, perquè, clar, és difícil tenir 20 persones amb els ulls tancats,
clar, que molta estona. Trampes, sí.
Bueno, aquí la gràcia, jo almenys quan jugo sobretot amb nens petits que els encanta aquest joc, sobretot els explico que no té gràcia fer trampa en aquest joc, perquè perd tota la gràcia.
O sigui,
a més, sí. A més, hi ha personatges que ja fan trampes. Per exemple, hi ha la nena que pot mirar entre les mans per intentar esbrinar qui està matant durant la llarga de la nit.
Hi ha un personatge que la seva habilitat és espiar i que no l'enxampin. Llavors, però entren, entren al joc, ja els hi fas tapar amb les mans i tal. Amb nens funciona genial.
Es diu Los hombres lobo
de Castronegro.
De Castronegro, que és el títol llarg, i contra el que molts puguin pensar en aquests moments que ens estan escoltant, és petitíssim, eh? Molt petitet.
Sí.
Si ens cap amb un bolso de dona d'aquests, sí, que portem habitualment, ens hi cap. Vull dir que, a més, si heu d'anar a dinar fora, tenir un dinar familiar, no sé què, el podeu portar tranquil·líssimament, sí, al bolso.
Bueno, ja veus que els que hem portat no són com els que havíem portat altres, sí, vegades. Sí, jo crec que el tamany va igual que el temps. Reduint.
Va reduint. El que passa que aquest dels homes és veritat que és molt petitet.
Sí.
Què més, Nacho?
Doncs per últim i per acabar us parlarem d'un joc d'habilitat, el Jungle Speed. Aquest
d'acord.
És un joc de 2 a 8 jugadors, és un joc d'observació i de reflexes. Aquí, uh-huh, cada jugador té davant seu una baralla de cartes on hi ha imatges, doncs, molt semblants entre elles, uh-huh, amb formes. Val? I el que es tracta és que en el teu torn li dones la volta a la primera que tens boca avall. Al moment en què es produeix una coincidència amb alguna de les cartes que està boca amunt al llarg de taula, has d'intentar ser el més ràpid en agafar un tòtem que situa la part central. Amb quin hàndicap? Doncs que si tires el tòtem o t'has equivocat en anar-lo a agafar, et quedes totes les cartes que s'han anat descartant la resta.
D'acord.
Aquí guanya el que aconsegueix primer descartar-se i quedar-se sense cartes.
Recorda una mica el clàssic memory, el clàssic joc de memòria, o sigui aquesta part inicial de descobrir...
Sí, el que passa és que aquí la gràcia és intentar fer que els altres s'equivoquin quan semblen que hi ha cartes coincidents i, per altra banda, doncs intentar tu ràpidament de treure't les cartes, tenint en compte que pel camí hi ha alguna carta especial que fa que canviï una mica la dinàmica del joc, perquè per comptes d'anar formes vas a colors i una mica...
Clar, és que les cartes no és que siguin exactament igual, mm-hmm, sinó que és la mateixa forma. Mm-hmm. Sí, és igual el color que tinguis. Si la del davant és la mateixa forma que la teva, llavors ja has d'anar a buscar
el tòtem.
I clar, aquí el més divertit és quan dos o tres van a buscar el tòtem a la vegada perquè fa mal.
Recomanació, anar amb les ungles ben esmolades.
Si jugues amb alguna dona amb les ungles llargues, no, perquè a mi m'ha passat que me les van clavar una vegada i és en plan, au.
Perquè és el que dèiem, quan entrem en aquest modus competitiu, ja se'ns oblida si som adults, si som nens, si som pares, si som mares, clar, en quin moment estàs competint i clar, et llences a pel tòtem, en aquest cas en el Jungle Speed, que és un joc també apte per totes les edats, entenc?
Sí, sí, sí.
És apte, sí que és cert que nens molt petits potser no tenen la velocitat de veure...
El reflex, no?
Clar, llavors si jugues amb nens, és el que diem, baixem el nivell, tu veus que la de davant doncs és igual que la teva, intentes que se n'adoni, i a vegades és, nosaltres hem jugat quan la nostra nena era més petita, i era, li fas com cares com dient, mira, llavors fa, clar, sí, i va buscar tot.
Però de fet, a l'última jornada que vam fer a l'hora del joc a la biblioteca, vam estar-lo provant, sí, i va funcionar també.
Sí, sí, funciona.
I va funcionar molt bé. Un joc de reflexes, d'habilitat, entenc que en aquest tipus de jocs de vegades també no és tan important, o moltes vegades no busques només l'anar a guanyar tu, sinó que s'equivoquin els altres,
clar,
no? Que és la gràcia del joc.
Ja, no? Fes el gest
que vas a buscar el tòtem i clar, l'altre sense pensar-s'ho l'agafa i el fas que s'equivoqui.
Crec que moltes vegades en el món del joc de taula de vegades la gent pot confondre, la gent que no hi jugui gaire, no ho entengui gaire, es pensa que sempre és l'objectiu és anar a guanyar, i moltes vegades la part més divertida del joc precisament no és aquesta, no?
No, aquests jocs bàsicament sobretot és el riure i l'estona divertida que hi passes a la majoria. D'aquí una mica el tema que es diguin party games, perquè són jocs de festa.
Doncs això, jocs de festa, jocs al party game, una party game que hem creat avui aquí a Ràdio Maria Maricel amb Dau Ferrat, amb tota aquesta col·lecció de jocs que són unes magnífiques opcions per passar una bona tarda aquests dies de Nadal, que molts tenen festa o tenim festa i segurament estem rodets de família, d'amics, doncs escolta'm, quin millor moment que treure un joc i passar una bona estona i un riure. Marta, Nacho, moltes gràcies.
A tu.
Us esperem el 2020.
Segur.
Ha costat una mica arrencar perquè les agendes són complicades, ja ho sabem. Però el món del joc continua, Dau Ferrat continua, està en marxa, ja ho saben que és una associació sitjatana que gira entorn del joc de taula i que si algú interessat la localitzen fàcil i ells estan oberts i acollidors, són acollidors amb tothom.
A més el proper tindrà l'honor, o propera tindrà l'honor de ser el soci número 100.
El número 100.
O sigui,
que caram, aquest,
doncs que s'animi ràpid el proper.
Doncs vinga, deixem això, la porta oberta a aquest soci número 100. Gràcies, nois. Bones festes i ens veiem el 2020.
Gràcies.
Adéu-siau.